Doncs anem a presentar a la nostra següent protagonista, la nostra col·laboradora veterinària Raquel Trigueros, que la tenim ja sí amb nosaltres. Raquel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs bé, de què anem a parlar avui?
Pues avui anem a fer dubtes a la carta, i és dubtes que té la gent i ha anat preguntant, i lo interessant és que són preguntes molt freqüents que sol fer quasi tot el món o s'ho solen preguntar. O sigui, són preguntes que la veritat és que estan molt escollides.
Doncs, per exemple, la primera d'aquestes, no?, que ens la feia Paola de Castelló. És veritat que les gosses han de criar una vegada en la vida, almenys per salut?
Això és, el que dic jo, un mito de parque, que s'estila molt dir això, però realment no. No, per salut, perquè solen dir que aixina viuen més, que tindran menys tumors de mama. L'únic realment que és bo per a la salut de la gossa i que disminueix la probabilitat de tindre un tumor de mama, en un 80%, 90% quasi, és la esterilització, la castració, abans del primer cel. O abans del segon també, ja no tant, però també. Però realment no necessiten tindre gossets, no necessiten un embaràs per temes de salut. És indiferent, realment és indiferent. No hem de fer-la criar perquè sí, perquè després hem de pensar que és un problema que fem en la camada.
És que després és un problema, realment, i això s'ha de plantejar bé.
Sí,
és que si la teua gossa té fills...
Molta gent m'ha dit, no, si jo no vull fer-la criar, però com és per salut, i no, realment per salut no fa falta fer-la criar. Això és un mito totalment. No fa falta fer-la criar.
Doncs que quede clar per a tots aquells, evidentment per a la oient que ens llançava la pregunta, però també... Era un altre oient, però des de Borriana, el que ens feia una altra pregunta, no? Ens deia que amb quina freqüència se pot llevar al gos.
Pues els podem llevar, la normalitat és llevar-los cada mes i mig, sempre en un xampú especial adaptat a les seues necessitats, perquè n'hi ha gent que s'ha vist jo que s'han llevat inclús en faire a vegades i s'irrita la pell.
En què se té que llevar? En algo especialitzat,
sí,
no?
Sí, n'hi ha xampús especials per a gossos i gats, perquè si el dutxem en un, per exemple, en un xampú nostre o en un gel nostre o inclús faire, ja te comenté que he vist de tot, se'ls pot irritar la pell perquè no respecta el seu pH i no està adaptat i pot donar al·lèrgies, sobretot, que jo he vist una vegada van tocar a mi per a una urgència, l'acabaven de llevar en un xampú nostre, per a persones, i se va inflar tot. Li va donar una al·lèrgia a un component i se va inflar. Entonces, normalment, els podem llevar cada mes i mig, a no ser que tinguin a vegades problemes de pell. I donem a vegades xampús que estan medicats per a ells, i entonces, pues, igual se tenen que banyar durant una setmana tots els dies.
Però això
dependrà, en casos especials.
Dependrà del pèl? Has de banyar-lo més seguit o menys?
No, normalment recomanem això, sobre el mes i mig. Les peluqueres canines també ho recomanen cada mes i mig, perquè no n'hi ha per què llevar-lo més. Realment.
També en el cas dels gats?
Els gats no tindrien per què llevar-los perquè realment no s'embruten. Si tenen una conducta saludable d'higiene, a no ser que el gat estigui malalt, tingui algun problema, i entonces deixa de acicalar-se. Entonces sí que pot presentar problemes, però els gats, jo si te dic la veritat, i és experiència pròpia, jo tinc tres i no els he llevat mai perquè estan sempre nets.
Molt bé.
Que no fa falta.
Doncs mira, ara em ve una pregunta que la veritat és que tenint en compte que arriben festes, se la plantejaran moltíssimes persones que tinguin gossets en la seva casa, perquè venen festes, Anna de Vila-real ens pregunta, te pregunta si el seu gos, que té molta por als coets i als petardos, que què pot fer en ell?
Això és una pregunta que en festes abunda molt. Pues sí, és un problema perquè tenen molta por. Normalment sí que és veritat que quan se crien des de xicotets i s'acostumen, que els tenim des de cadellets, no solen patir tant, però ja quan són adults i potser no estaven acostumats, sí. Entonces, el que hem de fer és proporcionar-li una zona tranquil·la, donar-li seguretat, no alterar-nos quan ell s'altere, perquè si veu que anem cavall i només xilla, entonces dirà, sí, passa alguna cosa, venen a protegir-me. No, normalitat tot el temps, normalitat.
Molt bé.
No se recomana passejar... pel carrer en gossos que tenen molta por als coets, perquè o sigui, sí que ha hagut algun que a lo millor ha eixit corrents, poden provocar un accident, si tenen una por extrema, que sí que n'hi ha a vegades. I després...
I com li lleves la por?
Clar, la por és en molta paciència i que ell veja que no passa res. També és veritat que n'hi ha un producte, bueno, n'hi ha diversos productes en el mercat que ajuden, en les tendes d'animal tenen, que són tranquil·litzants naturals, naturals. Mm-hmm. No estem parlant d'un tranquil·litzant ja més fort, però són com si ens prenguérem nosaltres una valeriana, per a que mos fem una idea, pues a d'ells el mateix. No estic dient que els donem valeriana, ojo.
Home, no, no, no.
Hi ha unes pastilletes favor. Que estan adaptades en ells, per a ells, i ja està tot, i van molt bé. Podem preguntar en una tenda d'animals si hi ha algun producte, algun tranquil·litzant natural, i sí que va molt bé ara per a este període de festes, per als coets, donar-li per a que estiguin més tranquils, més segurs... N'hi ha tota una gamma de productes, o sigui que podem aprofitar això i donar-li tranquil·litat al nostre animal.
Molt bé, doncs una molt bona resposta per part de la nostra veterinària. En tenim més perquè també de Vila-real, Nacho pregunta, la meua gossa té llet sense estar embarassada, li passa moltes vegades. Això és roïn, com ho puc evitar?
Pues això és un embaràs psicològic i és molt freqüent. Això és que 2 mesos després d'haver tingut el cel, pues elles pensen pues, que estan embarassades, no? Perquè l'embaràs dura 2 mesos, pues és quan el temps que tindrien que tindre els cadellets tenen llet sense estar-ho. I és un problema, és roïn, pot arribar a ser roïn, perquè tota aquesta llet que s'estan caient les mames, com no tenen cadellets, pues se pot infectar la mama i poden tindre una mastitis. I amb el temps, si és molt recurrent, que solen tindre això, este problema moltes vegades, moltes mastitis, pues sí que pot donar lloc a afavorir l'aparició de tumors. Com ho podem evitar? Això se pot medicar una vegada apareix l'embaràs psicològic, n'hi ha una medicació hormonal per a tallar la producció de llet, però sí? Si el que volem és eliminar-ho de l'inici, el problema, el que tenim que fer és castrar a l'animal.
Castrar-lo.
O punxar-li per a que no entre en cel, que també és un altre mètode per a evitar això. Però la veritat és que la castració ens estalvia tot això, perquè ja trenca la roda del cel i ja. Però per a que te facis una idea, jo he vist fins i tot una gosseta en embaràs psicològic amamantar a tota una camada de gatets que estaven sense mare.
Imagina't, claro, perquè és un embaràs psicològic, clar.
Sí, sí, psicològic, o sigui, les mames lacten i tota una camada que en aquell moment pues, sí que va traure, va ser favorable a aquella situació, però de normal pues, sí que pot donar problemes, els embarassos psicològics. I venen sempre això.
Parlant de gatets, no? hem de comentar això, l'altra pregunta que ens feien. Carmen de Castelló ens deia, tinc un gat i estic pensant en tindre un altre. M'han dit que el tinc que testar, que això què és, que de quina forma funciona.
Sí, quan es diuen, quan algú vol tindre gat i li diuen no, però si ja tens un altre, s'has de testar, la veritat és que se fa un món, diu, però s'ha de testar, que és això d'un test, testar, i l'altre no el tinc testar, el tinc que testar també, se fa tot una bola. I és senzill, això és. Bueno, hem de saber si tenen malalties molt contagioses, ja no molt contagioses, sinó que si se contagiaren són molt greus, sí. Com la leucèmia i la immunodeficiència. Entonces, si tenim un gat i ja està testat, ja sabem si és positiu o negatiu una d'aquestes dues malalties, i volem introduir un altre, doncs ahí és on ve el problema, ¿vale? Perquè si el que tenim no té res, per exemple, i introduïm en casa un que sí, tenim el dubte, doncs l'hem de testar, però els tests els hem de fer a partir dels 9 mesos, perquè fins als 9 mesos mos pot donar un falso positiu a leucèmia o a immunodeficiència per anticossos maternals que encara els té en circulació. Entonces, no se recomana testar fins als 9 mesos, perquè n'hi ha gent que els està testant a lo millor als 3-4 mesos i ahí ja realment aquesta informació que mos dona no és vàlida, perquè pot ser un fals positiu. Llavors, ens hauríem d'esperar una miqueta. Lo mateix per a vacunar, que molta gent vol vacunar de leucèmia i se recomana saber si són portadors ja, perquè si són portadors realment la vacuna
claro.
Ja està una miqueta compromesa. Entonces, testar els animals és molt fàcil. Se trauen 2 gotetes de sang, no fa falta més, i és un test que se fica a la goteta i te diu si és positiu o negatiu. Entonces, si tenim ja un gat, pues podem aprofitar i testar-los als dos. Si és molt xicotet, i encara no fas 9 mesos, pues sí que convé tindre els a vegades en quarantena.
Mm-hmm. Molt bé, doncs fàcil i que tampoc costa tant, no?, de fer una cosa d'aquestes característiques.
No, és més senzill de lo que pareix.
Doncs bé, Raquel, ens quedem amb aquestes preguntes. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que passes molt bones festes.
Igualment, bones festes per a tots.